Torna en si bemoll amb el director de la banda municipal de música de Formentera, en Santi Ramírez Arnau. Molt bon dia, Santi. Espera, que no et sentim. Ara sí, molt bon dia. Ara sí.
Hola, hola. Bon dia a tothom.
Què comproven aquestes festes?
Bé, molt bé. Farem estar uns dies fora i farem tornar a ir i acabar de passar les festes aquí a Formentera.
Molt bé, avui vens a Ràdio Illa per recordar o per fer-nos conèixer músics que ens han deixat durant aquest 2025 i també algunes efemèrides que esperem per l'any entrant, el 2026.
Sí, una miqueta tancament d'any i anunci, no?, d'alguna coseta que pot ser interessant, que igual pot sortir en alguna notícia o en algun lloc que puguem tenir en compte.
Això que estem escoltant?
Això és... Volia començar aquest programa amb un petit homenatge. Jo crec que està molt bé parlar dels músics a nivell internacional, però bueno, vam tenir un músic local que ens va deixar el 2025, Iván Mércola. Així que aquest Romance de los Pinos, de Federico Martínez Moreno Torroba, tocat per Andrés Segovia, pues un petit homenatge a ell per recordar-lo en aquest 2025. Si voleu, escoltam una mica. Bueno, si voleu, passam a la següent. Tenim un parell de cites que he trobat que eren interessants. La següent tenim una cantant que es diu Joan Sutherland, ¿vale? I aquesta és una mica de lo que són recordatoris, ¿vale? És una cantant que va néixer al 1926 i bueno, és una cantant molt important en el que és la part lírica i va ser una cantant australiana. I bé, tenim un exemple que és de Romeo i Julieta, que si voleu escoltem una miqueta i parlem. Aquesta peça és de Gounod, de l'òpera de Romeu i Julieta. I bueno, hi ha altres Romeus i Julietes fetes. Per exemple, també tenim el que està fet com a ballet, val? De Rimsky-Korsakov, que també és superconegut. No? Però bueno, aquí es veu una mica un estil més francès. Val? És una peça també molt coneguda dins de lo que és el repertori de música clàssica. I bueno, aquesta dona, la veritat és que va ser molt, molt coneguda i va ser una de les grans dives de la, com a cantant lírica. I ara com a nom sempre tenim els clàssics, no?, en el camp, no?, Montserrat Caballé, Maria Callas, però bueno, n'hi ha moltíssimes, moltíssimes cantants que han marcat època.
Entre elles na Joan Sutherland.
Exacte. Oh,
Mare de Déu.
Sí, és una cantant que va recuperar molt el que es deia la coloratura, no? I tot aquest estil del bel canto, i a més molt, molt perfecte, no? Molt agradable també, no? Bé, si voleu continuar amb una altra persona que mos va deixar, un compositor, nascut a Costa Rica, però que de pares nord-americans, i es diu John Nelson. Aquí és compositor, aquest senyor era compositor-director, sobretot va ser la seva tasca va ser més com a director, va dirigir les millors orquestres del món, Indianapolis, Nova York, Chicago, Boston, Londres, París. I bueno, una petita mostra del seu treball durant la seva vida, una peça també barroca de Handel, tocada per Wynton Marsalis i bueno, molt, molt agradable també, si la voleu l'escoltam. Aquí està tocant en Wynton Marsalis amb Catherine Butler, val? Que va fer un CD. Wynton Marsalis és un dels més grans músics de jazz actuals, no? Però sempre ha tingut una època en la qual cada any treia un disc de música clàssica.
Caram, tu!
I bueno, aquest és un dels discs de música clàssica que té editats. I, clar, és això, no? Sorprenent, no? Perquè normalment els músics de jazz són molt de jazz, però la tècnica i la professionalitat que té Wynton Marsalis li dona per tot això. O sigui, per poder tocar tant qualsevol estil al més alt nivell.
Quin instrument?
Aquí aquí estarà tocant o una trompeta una mica més petita del que tenim acostumats a veure. Serà un piccolo o a lo millor aquesta és una trompeta en mi bemoll que es diu que és entre mitges, no? De la trompeta, diguem, gran i la...
Aquí l'escoltem.
Sí. Bueno, i t'ha paregut, Pepo? T'ha agradat?
M'ha cridat molt l'atenció el que tu apuntaves, que és un trompetista de jazz, no?
Sí,
un
sí,
dels
sí.
Grans, i que doncs fa aquests cameos, no? Amb els companys de la música clàssica.
Sí, sí, però a més això, no? que té gravat moltíssima música barroca, moltíssima música de tots el que són concerts per a trompeta, diguem, moderns, no? De orquestra i trompeta els té enregistrats i la veritat és que molt bé.
Bueno, en realitat és el que fas tu, no? Tu sí. Més de la música Ojalà. Clàssica i després tires el jazz, no?
Ojalà, però no aquest nivell.
Vale, això ja és una altra cosa.
Sí, sí. Bueno, si voleu passem al següent, que és un senyor, un pianista i també assagista. És un senyor que s'ha de tenir molt en consideració. Es va deixar el 17 de juny del 2000, d'enguany, encara, que es deia Alfred Brendel. Era txec i, bueno, va ser compositor i té molts de llibres, molts escrits sobre la música que són molt com a referència, no? De pensament musical i per entendre la música a qualsevol nivell, o sigui, té un llenguatge molt clar, molt, molt accessible i va molt bé per això, perquè te fa escrit sobre la música que tocava i que hi dominava, de clàssic, romàntica, barroca, i bueno, i era un gran, gran pianista. Va ser una persona també tocada per lo que és la Segona Guerra Mundial, el pobre va quedar... el van enviar a fer trinxeres i és el que va tenir una congelació i després es va recuperar i va poder
ser pianista
perquè no era com...
inhabilitant, diguem-ne.
Sí, i bueno, i una persona pues, això molt, molt reconeguda en l'àmbit musical. Aquí és el que és una peça que es diu Les escenes de nens de Schumann i és una com una suite, no? I és molt polida perquè totes les peces són molt agradables, curtetes d'escoltar i molt melòdicament molt polides, val?
Aquest record en Alfred Brendel que ens ha deixat aquest passat mes de juny a la respectable edat de 94 anys, poeta, escriptor i pianista.
Passam, si voleu, al següent. Ara ja són efemèrides el que ens toca. Vale?
Que viurem durant el 2026,
exacte,
eh?
Exacte, sí. Cosetes que m'han resultat una miqueta més, no sé, més per comentar, val? No és que siguin, no és que hi hagin supergrans exemples, no? Perquè en el 2025 sí que varen haver algun exemple més potent, però bueno, també molt interessant, també. Si voleu, començam amb el següent tema. Mira, ara estem escoltant una peça de Juan Crisóstomo Arriaga. No sé si vos si heu anat al País Basc, a Bilbao, alguna vegada. Heu sentit parlar del Teatro Arriaga.
Sí, tant.
Pues està dedicat a aquest senyor, val? Que fa 200 anys que va morir. Val? I bueno, en el 2026, el 17 de gener, farà 200 anys que va morir. I és el que es va considerar com un nen prodigi, una persona que va ser molt coneguda a l'àmbit musical del País Basc i que en principi té molta música escrita com de la seva època, no? De la part tardana del classicisme i preromanticisme, no? I s'acosta molt a compositors de la seva època, de tant final de Mozart, com Beethoven, com Donizetti, per exemple. Aquesta peça quan l'anem escoltant és l'obertura, comença així molt suau, no? I després va una miqueta més animant i té recordatoris, no? de música així de Donizetti. I ja us dic, va ser un compositor molt, molt reconegut a la seva època.
Sí, molt fugaç, 19 anys, va morir amb 19 anys de tuberculosi.
Exacte, per això que...
Imagina't si, mare de Déu.
Per això que aquesta, no?, una mica llegenda també que es crea, no?, de dir lo que haurà pogut ser, no?, curiosament hi ha coses que te trobes, no?, que dius, és que es deia també com Mozart, no?, i va néixer també, no sé si el mateix dia, una cosa com ell, i era tot una... hi havia una espècie de halo ahí, no?, va morir també molt jove, no? Vull dir, totes aquestes coses que es creen al voltant de la figura. I bé, no? Una curiositat, no? Però música també molt interessant. Música
Això que apuntes és veritat, perquè això sempre s'ha atribuït al nom a Mozart de Wolfgang Amadeus, però de fet es diu Johannes Christomus.
Bueno, sí, tenia no sé quants de noms, també, el pobre. O sigui, a l'hora de... Sí,
Wolfgang Gustav Ophelius Mozart, finalment.
Exacte.
Sí. El d'Amadeus, bueno...
Sí, n'hi ha unes històries amb aquestes, de, sí. amb el nom de Mozart.
Ell firmava amb això d'Amadeo, no?
Sí,
a més, en italià, no, Amadeo?
Sí, era... N'hi ha moltes històries al voltant de tot això i, i bueno... Curiositats, no? Que està bé. Comentat de Amadeus, clar. Nosaltres l'Amadeus ho tenim una mica per la pel·lícula aquesta que vam fer, que es diu Amadeus,
justament. No?
I, bueno, i aquesta pel·lícula, alerta, eh? S'ha d'agafar una mica amb pinces perquè no és una biografia tal qual.
Rigorosa.
Exacte.
És una bona pel·li.
Sí, sí, sí.
Et permet gaudir de la música de Mozart, però tampoc ens aprenguem allò al peu de la lletra, no?
El que passa és que està basada, perquè jo sé, està basada en una òpera del 1800, una cosa així, no? Mm-hmm. Després de la mort de Mozart, clar. Si tu agafes ja el llibret de l'òpera i l'òpera no saps exactament la rigorositat que ha tingut amb la seva biografia, i ahí ja la cosa és quan dius, bueno, no, hi ha moltes coses que dius no quadren, no? Amb la biografia real.
I el pobre Salieri, que malparat surt, eh?
Clar, però això, entre altres coses, no és això. Bueno, si voleu, passem al següent, aquesta dedicada als clarinetistes de Formentera, vale? Bueno, estem escoltant el concert de clarinet número 1 en fa menor de Carl Maria von Weber, val? Un senyor de bueno, música del final del classicisme, i bueno, va ser un compositor molt conegut també com a òperes, els seus concerts, música de sinfònica, o sigui, va ser una persona molt important. També té molts escrits sobre música, era una persona influent en la seva època, i avui en dia doncs és també la seva música sol programar-se en repertoris de música orquestral.
Perquè em sembla una idea, era coetani més o menys de Beethoven.
Sí, sí, sí. I bueno, també una de les persones importants de la seva època. Se mos ha acabat la peça de clarinet.
Per cert, en aquesta època, realment a finals del 18, principis del 19, la gent vivia poc, eh? 39 anys ens va deixant Weber.
Sí, clar, sempre quan es parla d'això, no, de la vida de la gent, hi ha gent que ha mort molt jove, però després n'hi ha altres compositors, o bueno, personatges en general que també han viscut molts anys, eh? O sigui, per exemple, Haydn sí que va viure moltíssims anys. Bach, per exemple, també va ser una persona que va tenir...
Ah, per tenir 20 i no sé quants fills que va tenir, ja podia viure
només,
anys.
Només compta un per any, no? Ja, pobre. Però després és això, t'agafa una malaltia d'aquestes que no encara tenien el que és el... no? Sa vacuna o la medicació d'aquella època, i clar, i la gent anava també caiguent. És, són coses que de l'època també. Bueno, si voleu passam al següent, una cosa més propera, val? Tenim el senyor Manuel de Falla, que fa... Aquest té doble efemèride. 150 anys del seu naixement i 80 de la seva mort. Passem al número 6, el tenc? No la tenc posada. Se m'ha colat aquesta.
Quina volies posar, Manuel de Falla? La buscam.
Sí, igual la pots buscar. Era la de l'amor brujo, una que es diu la danza del ritual del fuego. L'amor la buscarà, és nostre.
A més, avui tenim en Àlex Méndez, sí, justament, doncs sortit de la fornada de músics de Formentera. Ell tira més pel piano, però bé.
Veus? No hi ha problema. Una música molt coneguda, no? La música de Falla en general té molta part de la seva obra que és molt coneguda, no? El sombrero de tres picos, lo que és aquesta, no? El amor brujo, el retablo de Maese Pedro, té moltíssimes. I bueno, la riquesa de Falla jo la veig un poc en que ell va estudiar primer amb Felip Pedrell, no? Que va ser un dels grans recuperadors de música popular en Espanya, i va ser una miqueta el que va començar un poc el que és el nacionalisme, no?
Amb el Béniz, Granados...
Clar, sí, tota aquella època, no? I després se'n va anar a estudiar a París, se'n va amb en Pau Ducas, que era un grandíssim compositor, i clar, ja va conèixer altres grans compositors de l'època, no?
I entenc que influències, avantguardes, no?
Clar, ell, les seves partitures són partitures complicades, sembla una mica així com a popular i tal, molt rítmic, però són partitures molt complicades.
Sí, té aquesta arrel hispànica, no?, com apuntaves tu, del nacionalisme musical, i al mateix temps, doncs, influït amb les noves tendències musicals. I de fet, jo crec que això és el destacable de Falla, vull dir que va internacionalitzar la música culta, no?, del nostre país.
Sí, i, bueno, va ser un compositor també a primer nivell mundial, no? O sigui, de fet, la seva obra és coneguda internacionalment. I és això, ell va agafar un poquet el que són l'essència, no?, musical, no?, més de la part aquesta més del flamenc, de música andalusa i tal, i la va poder ficar en la música clàssica i bueno, va fer una obra espectacular.
Ell era de Cádiz, estic llegint.
Sí, em sona que no sé si tenia també ascendència catalana, alguna cosa així, me sona. Però sí, nascut a Cádiz i mort en mort
Argentina.
Sí, Argentina, sí. Uh-huh. Li va pillar la Guerra Civil pel mig i es va exiliar i ahir ja es va acabar tot, pobre home. Però molt, molt interessant la seva obra, en general.
Doncs mira, aquest any 2026 és un bon any per recordar a Manuel de Falla, un dels grans de la nostra música. No sé, Santi, si vols fer algun apunt més.
Sí, tenim dos cosetes més. Ja passam a aquest, sí, el que havia sonat un poc, se m'ho havia colat abans. ¿Vale? Tenim un senyor que li diuen Benjamin Britten. ¿Vale? Aquest és molt recent. Està el 2026 se celebrarà el 50 aniversari de la seva mort. És tota una institució en Gran Bretanya, val? O sigui, va ser és un compositor molt molt valorat en Gran Bretanya, i la veritat és que és molt un compositor realment important. Ell va ser també va haver d'anar-se'n quan la Segona Guerra Mundial, i va ser una persona que va tenir la seva lluita també per com a pacifista. Era una persona que tenia dos lluites, no? Tenia dos lluites, que una era com a pacifista i l'altra era com a homosexual. I clar, era en una època molt complicada per poder defensar tota aquesta aquesta personalitat, i és això. Però com a compositor va ser un compositor molt important. Tenim la primera peça que estàvem escoltant, és el que es diu és molt, molt coneguda, perquè és la guia per a joves d'orquestra, i crec que l'ha sonat alguna vegada per aquí. Si vols posem una miqueta. Aquesta és una peça molt, molt coneguda i molt interessant, perquè passa per tots els lo que són les parts de l'orquestra, i és sense tots els instruments sonar, està molt, molt, molt bé. I després em va crear molt l'atenció una de les seues darreres peces, que és el War Requiem, que el va fer per la reconstrucció, crec que és de la catedral de Birmingham. I bueno, simplement per escoltar una de les parts, no? El Requiem és com una missa, no? La missa de morts que tenim un poc en el cap, i cada part és una part de la missa, no? El Benedictus, el Dies Irae, l'Aeternam, totes les parts. I bueno, són aquestes parts es van cantant, es van tocant en les diferents parts de la missa, i la veritat és que la música és molt, molt interessant. Normalment els requiems es fan compositors amb una solera i amb un pes important, val? Així que res, una miqueta del Requiem de Britten.
Ara que parlaves d'aquest vessant també pacifista i lluitador pels drets dels homosexuals, estava llegint la seva biografia, que l'any 1953, a la civilitzada Gran Bretanya, va haver d'aguantar com rebia una visita policial intimidadora pel fet de ser homosexual.
Sí, sí, és coses de l'època, no? O sigui, que n'hi havia coses prohibides que avui es tirem les mans al cap, no?
I no fa tant,
I clar, si no ho amagaves, damunt tenies el doble problema, no? O sigui, que era tota aquesta lluita que havia de patir tota la gent, que avui en dia hi ha tants de països, no? Que encara tenen problemes, no? I bé, si voleu, per acabar, una efemèride, el senyor Pau Casals, que va néixer fa 150 anys. També un altre lluitador per la pau i per la reivindicació, no? dels drets socials de les persones, no? Que va tenir una vida molt, molt activa, no? I que el pobre home pues, no va poder veure complir els seus desitjos totals. Però bueno, jo crec que la seva obra va quedar molt, molt marcada. I va fer he posat una de les cançons populars més reconegudes com a la seva obra de com a músic, no? Ahir era, es va agafar com a costum i va ser una de les peces que sempre tocava per recordar, no? El seu exili, la seva lluita, i era el Cant dels ocells, que és, simplement és una nadala, eh? És una cançó de Nadal, que té la seva temàtica nadalenca, però clar, quan està tan tocada en lo que és en segons actes i segons coses, pareix que es descontextualitza. Però bueno, que sapiguem que una mica ve un poc de la seva lluita i la seva activitat que va tenir en Pau Casals.
Doncs recordem a Pau Casals, per si l'altre dia vaig veure una entrevista que li van fer ja quan era gran, i deia que ell cada dia de Déu tocava diverses peces de Bach només per estar ben entrenat.
Clar, és que ell va ser un de les referències, no? com a músic, com a instrumentista, com a violoncel·lista, de la tècnica per tocar el correctament o la tècnica moderna del violoncel i com s'havia de també d'interpretar les músiques de Bach, que ha tingut, no?, molta història, perquè clar, tu tens les partitures de Bach i tens moltíssimes notes, no?, i poder desxifrar una miqueta com s'ha de tocar realment això és complicat, no? No és només fer les notes que diu, sinó que és donar-li un poc...
Vida.
Sí, vida, per dir-ho, les pauses que s'han de fer, no? Les respiracions que s'han de fer, no? Veure, sentir aquella música, no? I més un instrument que és això, no? Com pot ser el piano o el violoncel, que tu dius, pots tocar les notes simplement i ja està, no? Però és això, donar-li un poc el sentiment aquest, no? Que li donava en Pau Casals i que pues, també altres grans, en Rostropovich i aquesta gent també van seguir aquesta feina.
Santi Ramírez Arnau, moltíssimes gràcies. Bon any 2026.
Igualment, gràcies.